Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Disset minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, el Partit Socialista arriba a les eleccions europees d'aquest diumenge amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que el mantingui per davant del Partit Popular. Seria el mateix resultat que van aconseguir ara fa 5 anys, quan els socialistes es van imposar per sobre del Partit Popular amb un ampli marge de vot i van aconseguir fins a 21 eurodiputats. Ara les enquestes preveuen un resultat, però més ajustat, en què els populars fins i tot podrien recuperar el primer lloc, un resultat que podria enfortir el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aquesta setmana fins i tot ha obert la porta a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez per foragitar-lo de la Moncloa. Però aquest diumenge també es vota per formar el nou Parlament Europeu, que haurà de decidir importants polítiques que ens afectaran a tots, com els nous controls pressupostaris als estats, l'impuls a la indústria o a les energies renovables o un augment a la inversió militar. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya Laura Ballarín, número 2 del PSC, que ocupa el lloc número 16 a les llistes dels socialistes per aquest diumenge. Senyora Ballarín, molt bon dia i gràcies per ser als estudis de Ràdio Estel.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Senyora Ballarín, el cas que investiga una possible corrupció comesa per Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, és un cas de loafer?
Bé, el que estem veient és una denúncia per part d'una organització d'ultradreta basada en titulars sense proves. Per tant, considerem que hi ha molt poca base legal per iniciar una investigació d'aquest tipus, però bé, així ho creiem i creiem que també és molt estrany els temps.
Si parlem de les europees, Salvador Illa està reclamant concentrar el vot al PSC aquest diumenge. Quins incentius tenen els votants d'esquerres per fer aquest pas i no escollir altres opcions?
Doncs perquè ens hi juguem el futur d'Europa com mai en els 70 anys de projecte europeu, perquè tenim una ultradreta descavalcada a tota Europa, liderant en molts casos enquestes i, a més, amb una dreta tradicional que ja li ha obert les portes en campanya electoral perquè vol fer virar l'eix del Parlament Europeu i de les institucions europees cap a la dreta per girar el rumb de la Unió Europea que havia tingut aquests anys. Per tant, això ens preocupa moltíssim i en un Parlament de 720 eurodiputats creiem que la millor opció per parar aquesta pinça de dretes i per garantir que la Unió Europea segueix avançant en polítiques verdes, en polítiques feministes i en polítiques socials és concentrar el vot en el Partit Socialista, que som un grup que ara mateix tenim 146 eurodiputats i esperem a mantenir la nostra força. Per això demanem concentrar el vot fins i tot d'altres formacions polítiques.
Ara em deia, no? Si guanya la dreta a Europa, es trencarà aquest rumb que Europa ha seguit els darrers anys. Quin ha estat aquest rumb dels darrers anys d'Europa?
Doncs considerem que ha sigut un rumb molt positiu, malgrat les crisis sobrevingudes que hem tingut aquesta legislatura. Vam començar el 2019 la legislatura europea marcant-nos l'objectiu d'avançar en la transició verda i la transició digital tan necessàries per la Unió Europea, sobretot en un context on estàvem perdent una mica el tren en relació a Xina i Estats Units. I ens vam marcar aquest full de ruta quan va venir una pandèmia que ens va tancar tots a casa i tenia unes conseqüències socioeconòmiques molt greus, tan greus com la possibilitat de trencar el mercat únic, que fossin els estats amb més capacitat fiscal els que ajudessin a les seves empreses i, per tant, poguessin tirar endavant els llocs de treball i les empreses i en canvi, poder trencar aquest mercat comú, no? com comento. Per tant, la resposta unitària, solidària, amb polítiques expansives, amb un fons de recuperació milionari, amb deute comunitària, creiem que és una resposta radicalment oposada al que va fer la Unió Europea la darrera crisi, la del 2008-2010 financera, que com recordaran els nostres oients, va ser caracteritzada per austeritat, per homes de negre i per retallades. Per tant, creiem que el color d'Europa importa, no és una cosa gris sense ànima, sinó que l'impuls, en aquest cas, de les forces socialdemòcrates també, per suposat d'altres governs, en aquest cas com Macron o Conte, van ajudar a que es pogués fer una resposta radicalment diferent i sobretot també de cara a la crisi d'Ucraïna també respondre amb aquesta unitat i amb un pas endavant en integració, que no havíem fet mai, com és defensar el poble d'Ucraïna davant d'una invasió il·legal. Creiem que aquestes coses, mantenint el rumb de la transició verda i la transició digital, que això és el més important, que el fons de recuperació, els milions d'euros, s'han d'invertir mantenint aquestes transicions mirant al futur, creiem que això és el que volem posar en valor i el que no s'havia fet en les darreres dècades. Europa ha passat de ser el problema a ser la solució.
Com que m'ha remarcat molt aquesta transició digital, acabem de parlar amb Bruno Pérez Juncà, un expert en ciberseguretat, de fet un dels majors experts en ciberseguretat de casa nostra, i és que ahir es va fundar la nova associació de ciberseguretat a Catalunya. Ens estem prenent també des d'Europa seriosament això de la ciberseguretat?
Sí, i tant. I hem fet lleis en aquesta legislatura per avançar, perquè creiem que és un dels grans reptes. Em sembla molt adequat que es fundi aquesta fundació aquí a Catalunya, i com dic, a Europa ja hem posat les primeres bases per avançar en el que és la protecció de la seguretat, ciberseguretat a nivell europeu, perquè només junts serem capaços, només amb més Europa i formant part d'aquest club, podrem fer front a aquesta amenaça que afecta a democràcies i empreses d'una manera molt, molt greu.
Si parlem d'altres qüestions, les enquestes de les darreres setmanes, aquestes que s'han publicat també a nivell europeu, fan preveure una pujada de l'extrema dreta a tots els països. Quines conseqüències pot tenir que partits xenòfobs, d'extrema dreta, racistes, marquin l'agenda política?
Bé, doncs en primer lloc, frenar el que són els avenços en agenda verda que hem posat aquesta legislatura, ja ho han dit. Els que hem posat en marxa ho hem fet malgrat la seva oposició, perquè hem construït una majoria progressista a l'Eurocambra. Moltes de les lleis que implementen el Pacte Verd les hem fet sense el Partit Popular. En alguns casos s'hi han sumat, en altres no, com la llei de qualitat de l'aire, la llei de restauració de la naturalesa, i l'extrema dreta ja ha dit que vol frenar tot el que és la transició ecològica, considera que no hi ha canvi climàtic, malgrat totes els efectes reals que estem veient a la societat i tots els informes científics. Per tant, ells, amb un discurs negacionista que estem veient a tot el món, no només a Europa, ho estem veient als Estats Units, amb Bolsonaro, amb Milei, volen frenar tot el que és això, i també doncs, aquests discursos racistes que criminalitzen els migrants com a causa de tots els problemes que pot tenir la societat. I parlem de l'accés a l'habitatge o la precarietat laboral, confonent molt a les classes més vulnerables i considerant que es pot fer un mur a Europa quan és inviable i, a més, va en contra del dret internacional. I, per suposat, retallar tot el que són drets a les dones, que hem avançat molt aquesta legislatura, i al col·lectiu LGTBI.
Des de la socialdemocràcia europea, obligaran d'alguna manera el Partit Popular Europeu a triar entre els socialistes o l'extrema dreta a l'hora de formar un nou Consell Europeu, una nova comissió?
Sí, així és. Nosaltres, quan arribem al Parlament Europeu, el primer que farem és escollir una presidència i una mesa del Parlament Europeu, i després, tot seguit, escollim la presidència de la comissió. Com saben, el nom de la presidència de la comissió ve per part del Consell Europeu. Els primers ministres es reuneixen, proposen un nom, però és el Parlament Europeu el que hem d'aprovar o vetar aquest nom. La darrera vegada va ser Ursula von der Leyen, i ja llavors, des del grup socialista, vam treballar en una carta amb la qual li vam posar una sèrie de condicions, dins de les quals, per exemple, hi havia el Pacte Verd, dins de les quals hi havia la primera llei europea contra violència masclista, entre d'altres, però volem posar un valor perquè va ser una de les nostres peticions, i es va comprometre a fer aquest full de ruta, i per tant, per això li vam donar el nostre suport. Ara ho tornarem a fer, i a més, potser fins i tot amb una manera més explícita en el que fa a les aliances, no? O sigui, primer farem una llista de les nostres demandes al qui sigui, perquè tampoc vull donar res per fet, primer hem de veure el resultat de les urnes, a qui sigui el nom del Consell Europeu per president, presidenta de la comissió, farem les nostres demandes perquè s'implementi durant els propers 5 anys polítiques específiques que són el nostre programa electoral i també política d'aliances.
Clar, si parlem de les prioritats de la nova legislatura a l'Eurocambra, suposo que haurem de parlar, i ara en parlarem, de canvi climàtic, que vostè m'ho deia, de migració, d'habitatge, de la posició respecte als conflictes internacionals, de la pagesia, casa nostra, que està protestant hores d'ara, i el català? El català és prioritari?
Ho és per nosaltres. Sempre ho ha sigut. El Partit dels Socialistes de Catalunya hem portat sempre dins del nostre programa electoral a les europees que volíem el reconeixement i l'ús del català al ple del Parlament Europeu.
Si sempre ho ha sigut, perquè no s'ha portat fins ara?
Ho hem portat. Ho hem portat dues vegades i la primera vegada va ser el 2005, va ser per iniciativa del govern socialista, del govern de José Luis Rodríguez Zapatero, perquè també cal explicar-ho, això el Parlament Europeu es porta a petició d'un govern nacional. Per tant, va ser el 2005 el govern de José Luis Rodríguez Zapatero que va enviar una carta al Parlament, al president del Parlament Europeu, i llavors des de la presidència es parla a la mesa, es discuteix, es vota i s'aprova o no. En aquell moment ens va faltar dos vots i ara ho han tornat a portar amb el govern de Pedro Sánchez. Dues vegades s'ha portat aquest tema al Parlament Europeu, dues vegades amb governs socialistes. De moment s'ha discutit dues vegades a la mesa del Parlament Europeu, el darrer any, i no es va fer una votació perquè no van veure la presidenta, no va veure clar que hi hagués un consens, o bueno, no ho va, es va debatre però no es va votar. Nosaltres, de cara a la següent legislatura, per suposat, demanarem a la següent president o presidenta que porti aquest tema de manera prioritària al ple, a la mesa del Parlament Europeu. Això per una banda, i per l'altra és l'ús del català, no? Que són dos vies paral·leles pel que fa a l'oficialitat del català a les institucions europees. I això el govern de Pedro Sánchez, del ministre Álvarez, ho ha portat quatre vegades a discutir al Consell d'Afers Generals, que són els ministres d'Afers Europeus i d'Exteriors, que es reuneixen cada tres mesos a Luxemburg i a Brussel·les. Ho ha portat quatre vegades, s'han plantejat dubtes. Ell està fent una tasca enorme per contrarrestar i posar informació. Clar, cal recordar que això és no és majoria, és unanimitat. Per tant, són 27 països i costa més, però així tenim la intenció de seguir treballant.
Deixi'm preguntar-li per entendre-ho, per què hi ha països que no ho veuen amb bons ulls?
Bé, d'uns et diuen que és un malbaratament de recursos innecessari, sobretot els països més nòrdics, més frugals, consideren que són molts diners i que no creuen que sigui necessari. D'altres tenen una por a l'efecte contagi, o digue-li que senti precedents, i que altres llengües dels seus països puguin tenir l'incentiu de fer aquesta petició. I d'altra banda, molt clarament, veiem una diplomàcia per part del Partit Popular Europeu amb els seus socis arreu d'Europa, doncs, per oposar-se a aquesta iniciativa que ve per part del govern de Pedro Sánchez, diferents motius.
Al cap i a la fi, no, si no s'aprova, no s'està discriminant també a 10 milions d'europeus?
Sí, som una de les llengües més parlades i així ho posem en valor. El que passa que també els tractats són els tractats, vol dir que també hem de respectar com són els procediments, i per tant doncs hem de jugar amb aquestes normes i nosaltres fer tota la diplomàcia que s'està fent per part del govern d'Espanya i intentar crear aliances amb altres famílies polítiques per tal de que no ens trobem aquests vetos.
De seguida parlem d'altres polítiques prioritàries com el canvi climàtic, etcètera, però abans sí que li vull preguntar per aquest proper diumenge. Té la sensació que la població europea, o certa població europea, viu allunyada de les polítiques que es decideixen a Brussel·les?
Sí, en certa manera sí, ens ho diuen en campanya, però bé, també poden sentir un allunyament amb la política general. Jo crec que hi ha una part de la població que sent un allunyament de la política i és amb aquesta part on els hem d'explicar moltíssim, les formacions polítiques, els mitjans de comunicació, tots plegats el que decideix cada instància i cada nivell administratiu, no? Ja que sigui l'Ajuntament, la Generalitat, el govern d'Espanya i Europa, perquè és veritat que és molt difícil que els ciutadans sàpiguen què fa cada administració pública. Ara bé, nosaltres ho posem molt en valor, repetim, el 56% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats venen de Brussel·les i Europa està present en tota la vida quotidiana, des de la qualitat de l'aire que respirem, el preu de la llum que paguem, també els pesticides o els antibiòtics que utilitza la carn, el carregador únic que impulsem per tal de que no tinguem 80 carregadors de diferents marques i que faci un dany al medi ambient. Tot això és Europa, també és l'Erasmus, també són els fons europeus, i ho expliquem, però bueno, sempre costa moltíssim això, no? Que la gent identifiqui bé què fa cadascú. El que sí que crec que ha identificat molt la ciutadania en aquestes eleccions en comparació a altres, i jo en porto unes quantes europees, és l'amenaça que existeix, existencial, del projecte, o sigui, de l'ultradreta al projecte europeu. Jo crec que això sí que ha calat i això sí que ho sentim.
Ara em deia, Europa incideix en política directa sobre el nostre dia a dia. Ho hem vist, jo crec, les darreres setmanes amb aquestes protestes de la pagesia. Mm. Com ajudem des d'Europa la pagesia catalana?
Doncs hi estem ajudant de manera prioritària, en primer lloc, amb la política agrària comuna. És una política bandera de la Unió Europea, porta més de 65 anys, i representa el 35% del pressupost de la Unió Europea. Més d'un de cada 3 euros del pressupost de la Unió Europea es dedica a la política agrària comuna, i cal recordar que és un pressupost bastant minso, és l'1% del PIB de la Unió Europea. Per tant, són una part molt, molt important, ja s'està dedicant, i els càlculs són que en alguns casos entre el 20 i el 30% dels ingressos que reben els agricultors provenen d'aquestes ajudes. Per tant, crec que ja s'està ajudant moltíssim financerament per protegir un sector que és fonamental per assegurar la seguretat alimentària de qualitat, i a més aquesta legislatura amb la pandèmia i amb la crisi d'Ucraïna ho hem vist encara més. El que sí que veiem amb les seves protestes, amb les seves demandes, bé, i les estem escoltant, les hem escoltat de manera molt atenta, i fins i tot s'han fet algunes modificacions a la darrera renovació de la PAC. Ho vam aprovar al darrer ple del Parlament. Ens reivindiquen menys burocràcia, menys paperassa. Això ho escoltem. I sobretot tenen raó els petits agricultors, que considerem, escolta, nosaltres som ramaders, som agricultors, no som gestors, no tenim capacitat per gestionar tanta paperassa, i això la Unió Europea ho ha escoltat, i s'han fet unes modificacions per tal que aquells petits agricultors puguin tenir més fàcil. D'altra banda, què demana la darrera renovació de la PAC? La modificació de la PAC, que es fa de manera regular, perquè ens hem d'adaptar als nous temps. Bé, una adaptació per part d'aquest sector primari al canvi climàtic, tal com estem demanant a la resta de sectors de la nostra societat, ja sigui el de la mobilitat, ja sigui el de la indústria, ja sigui altres sectors, doncs, que necessitem descarbonitzar la nostra economia, i això ho hem de fer, doncs, adaptant-nos cadascú, doncs, amb noves tècniques i tal. Això requereix d'ajudes i acompanyament, per suposat, requereix de progressivitat, també, però cal també ser conscient de que tots i totes tenim una responsabilitat per reduir el que és el calentament del planeta i adaptar-nos als acords de París. Però, alhora, aquesta PAC nova també volem posar en valor que és més social. Per primera vegada, és una reivindicació que fèiem des del Partit Socialista, no es podran rebre ajudes econòmiques si els propietaris de les explotacions agrícoles no respecten els drets laborals. Ens preocupa l'explotació laboral al camp. També és una CAP més feminista i més jove, perquè es fan ajudes prioritàries per a aquelles explotacions que posin a joves o a dones al capdavant, perquè ens preocupa també el despoblament del camp i volem que també es feminitzi. Per tant, hi ha moltes coses positives en aquesta nova modificació de la PAC. Escoltem les seves reivindicacions. És un sector fonamental. El que sí que ens agradaria és que l'extrema dreta no utilitzi ni confronti el que és camp i transició ecològica, perquè considerem que ells, precisament els agricultors, els ramaders, que són tan fonamentals per la nostra economia, per la nostra seguretat alimentària, són els que pateixen les conseqüències en primera línia del que és la desertificació.
Calen sí o sí aplicar les famoses clàusules mirall, és a dir, que els productes importats tinguin els mateixos requisits que els productes nacionals?
Sí, sí, per suposat. Les clàusules mirall es posen als tractats de comerç perquè es compleixin, i precisament per assegurar que quan importem productes d'altres països compleixin les nostres condicions, ja sigui amb drets laborals, ja sigui amb ús de pesticides o d'altres ingredients. Sí, el que volem és que es compleixin, i sabem que en molts casos, i això també és una demanda que ens fa aquest sector, doncs que es facin més controls a la frontera, a les aduanes. Ja se n'estan fent, i es paren moltíssims productes. Si se n'han de fer més, que se'n facin.
Em parlava de la descarbonització. En matèria de canvi climàtic, què cal seguir fent?
Bé, cal seguir treballant amb una reducció diguem, del, com he comentat, de les emissions. Vam fer el Fit for 55, que és aquest paquet per aconseguir la reducció del 55% de les emissions de CO2 per l'any 2035, i això ho fem amb una agenda que va, d'una banda, reduint l'ús de vehicles que utilitzen combustibles fòssils. Ens hem posat aquesta legislatura també al topall de l'any 2037 perquè no es puguin vendre ja vehicles que utilitzin combustibles fòssils. Per tant, hem de fer una transformació enorme a la nostra mobilitat, ja sigui privada o pública, per avançar cap a una mobilitat sostenible que utilitzi sobretot doncs, vehicles elèctrics, i aquí a casa nostra, que som productors d'automòbils, vull posar en valor, no?, l'aposta que està fent SEAT per transformar tot el que és la seva producció i ja anar cap a vehicles elèctrics. Creiem que estem fent aquesta aposta des de la indústria, també l'hem de fer per part dels consumidors. Per tant, aquest és un procés que requereix moltes fases. D'una banda, i gràcies a aquests fons de recuperació, gràcies al PERTE del vehicle elèctric, s'està fent una aposta molt forta perquè es puguin transformar els llocs de treball i no destruir-ne, i avançar cap a un nou tipus de vehicle. Necessitem de fer també fer molts punts de càrrega, que sabem que això és un dels potser punts que fa que no, que els consumidors encara els hi faci por comprar un vehicle elèctric, perquè diu no podré arribar a Pamplona amb un vehicle elèctric perquè no hi ha suficients punts de càrrega. És una demanda que ens fan i tenen tota la raó. Cal fer un desplegament de punts de recàrrega elèctrics molt major a casa nostra. La indústria també cal adaptar-se i cal fer una inversió molt forta per transformar les seves produccions i reduir les emissions. Cal també rehabilitar habitatges, que també sabem que s'escapa moltíssim CO2 i que també els fons de recuperació estan fent aquesta aposta, i cal fer un desplegament enorme, i sobretot a casa nostra, de renovables. Tenim un 15% només del mix energètic i Europa marca que ha de ser el 50%.
De seguida li pregunto per habitatge i per polítiques més socials des d'Europa. Abans, però, un dels darrers moviments d'Europa que va sorprendre molta gent, sobretot que ve de la lluita dels anys 70, 80, 90, va ser el de declarar que l'energia verda també, o l'energia nuclear, forma part de l'energia verda.
Sí, però ara mateix, nosaltres com a socialistes europeus vam estar en contra no, de la famosa taxonomia, no, que era com reconèixer que podia tenir certes inversions públiques. Nosaltres vam estar en contra i, no vull negar que això venia molt impulsat pel govern de França, que té un gran pes de les nuclears i va voler pressionar amb els arguments, diguem, una mica tergiversats de que no produeixen emissions de CO2. Nosaltres ens hi vam oposar i ens hi seguirem oposant i treballant perquè surti.
No calen gaires més anys perquè s'acabin les concessions de les nuclears a Catalunya. Cal acabar amb les nuclears a Catalunya?
Bé, ja està presa aquesta decisió i considerem que cal mantenir-la. L'important també és donar seguretat jurídica a cada sector, en el sector de l'energia també. Creiem que si està presa aquesta decisió i l'aposta ha de ser les renovables, creiem que s'ha de fer un impuls de les energies renovables i augmentar, perquè a més, sobretot a casa nostra, tenim unes condicions meteorològiques privilegiades per tenir energia solar, energia eòlica, i creiem que no volem tornar a obrir aquest debat perquè al final dona molta incertesa.
En qüestió d'habitatge, ara sí, és una de les grans preocupacions a casa nostra, cada cop menys gent pot accedir a un habitatge, i un habitatge de qualitat i digne. Com es pot solucionar o com es pot trobar solucions a qüestions d'habitatge des d'Europa?
És un problema que afecta a tota Europa, però aquí a casa nostra d'una manera encara més especial. Les dades donen que a casa nostra el 60%... Els joves gasten el 60% del seu sou en lloguer, i a Barcelona el 85%. És una xifra
que
no és sostenible. No és sostenible. Per tant, és una de les nostres accions prioritàries, tot i que la política de vivenda és nacional, diguem, i en el cas d'Espanya, autonòmica, també cal dir-ho, vol dir que el marge que pot tenir Europa a nivell legislatiu amb habitatge és poc, però creiem, i així ho portem al nostre programa electoral als socialistes europeus, que cal avançar amb un pla europeu d'habitatge que fomenti el que és la inversió pública, d'una banda, importantíssim, perquè els estats han d'invertir en habitatge social de lloguer, també, potenciar que sigui de lloguer i no de compra. També una que ja s'ha començat a fer aquesta legislatura, el que és regular l'ús dels apartaments turístics, i el que s'ha fet aquesta legislatura és una regulació amb les plataformes de lloguer d'ús turístic perquè siguin més transparents, comparteixin les dades amb les autoritats locals, que fins ara no ho feien, i que les autoritats locals tinguin més eines per poder, doncs, el que és regular aquest sector, que tant està afectant a la gentrificació i a les grans ciutats, està modificant el preu del lloguer. I també, evidentment, doncs, lluitar contra els fons voltor que ens distorsionen aquest preu. Tot això des d'Europa ho posarem sobre la taula.
Si parlem també de política migratòria, un té la sensació, ho ha vist els darrers anys, com Europa també, en certa manera, s'ha negat el repartiment de migrants arreu d'Europa per països. Ha cedit el xantatge a països com Turquia. S'ha qüestionat polítiques i activismes com els d'Open Arms. Què cal fer en matèria migratòria?
Bé, la migració és un dels grans reptes també que tenim sobre la taula, i el que s'ha fet aquesta legislatura és posar un marc regulatori que no teníem fins ara. I no teníem després de la crisi, la major crisi de refugiats que hem tenit el 2015 arran de la guerra de Síria. Portàvem reclamant un pacte migratori des del 2015, i bé, és un tema tan complicat que no s'ha aconseguit fins ara, i ara tenim una sèrie de normes, no són perfectes. Nosaltres, com a socialistes, ens hagués agradat que fossin, doncs, més ambiciós en alguns camps, però sí que considerem que és millor tenir un marc regulador que no una llei de la jungla, com hi havia fins ara. Aquestes lleis nosaltres considerem que han d'anar encaminades amb dos principis: responsabilitat compartida i solidaritat vinculant. Comentaves el tema del repartiment, la reubicació, que considerem necessària. Per què? Perquè, a més, nosaltres som un país frontera de la Unió Europea, un país frontera sud. La pressió que tenim d'arribada de migrants i de demandants d'asil a Espanya, Itàlia, Malta o Grècia, no, evidentment, no és la mateixa que pot tenir Estònia o Dinamarca. I fins ara el que ens hem trobat és que l'absència de pacte migratori el que feia és que l'aplicació del que s'anomena el reglament de Dublín fa que els migrants refugiats, quan arriben a la frontera europea, quan toquen un primer país que es considera segur, és aquell país el que s'ha de fer responsable de la seva acollida. Considerem que això és injust, sobretot per això, pels països que som frontera sud, perquè considerem que tenim uns números i unes dimensions que a vegades costa moltíssim de gestionar. Per tant, hem reclamat des del govern d'Espanya i des del grup socialista des de tots aquests anys una responsabilitat compartida per tal de que es reubiquin i que també hi hagi, doncs, que els migrants, que els refugiats arribin als diferents països, i que aquesta solidaritat sigui vinculant, que hi hagin certs mecanismes. Per tant, vam demanar que la reubicació fos obligatòria. No vam aconseguir el Consell, per tant, el que de moment, doncs, es posa en aquest sistema, doncs, de multes i d'incentius, que algú li pot semblar, doncs, que no és potser la millor eina, però és l'eina que vam trobar per forçar els estats a que no es neguin, que és el que teníem fins ara, que es neguessin a rebre i a reubicar, doncs, migrants i refugiats d'asil. Considerem importantíssim la lluita contra les màfies de tràfic d'éssers humans, i volem, doncs, reforçar el que són, doncs, les operacions marítimes que puguin lluitar contra aquestes màfies. I nosaltres, com a socialistes, hem lluitat moltíssim contra la criminalització que fa la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu de les organitzacions, de les ONGs com Open Arms o tantes altres, que fan una feina humanitària fantàstica per evitar les morts al Mediterrani o a l'Atlàntic.
D'altra banda, quina ha de ser la posició europea davant conflictes internacionals com el que vivim a Ucraïna o al Pròxim Orient amb Israel? És veritat que Pedro Sánchez ha fet grans passes endavant reconeixent l'estat palestí, però cal molt més, no?
Cal molt més. Posem molt en valor la resposta unitària que ha tingut la Unió Europea, i molt ràpida i molt contundent pel que fa a la invasió il·legal, barbara i en contra de tot el dret internacional d'Ucraïna per part de Rússia. Portem ja 2 anys de guerra, milers de morts, i creiem que a les passes que s'han fet enviant armament a un poble que està lluitant no només per defensar el seu territori, sinó els valors de la Unió Europea, és positiu i cal seguir defensant-ho. I així ho seguirem fent amb paquets de sancions a Rússia i denunciant les violacions de dret internacional, també davant la Cort Internacional de Justícia pel que fa a les violacions de drets humans a Ucraïna. I lamentem, tal com posem en valor aquesta unitat, lamentem la manca d'unitat que hi ha hagut per part de la Unió Europea en relació amb la massacre que es produeix a Gaza. Això volem posar també...
El que està passant a Gaza, senyora Ballarín, perdoni, és un genocidi?
Bé, a la Cort Internacional ho està estudiant, que declarar si és un genocidi o no. Hi ha unes quantes proves que sembla que apunten a que s'estan fent crims de guerra, s'està utilitzant la fam com a arma de guerra, s'està utilitzant el bombardeig de població civil que va en contra de tot el dret humanitari internacional. Sembla, i totes les proves apunten a que és un genocidi, i Espanya ahir va prendre va fer una passa importantíssima que no ha fet cap país de la Unió Europea en integrar-se com a part d'aquest procés i aportar proves i ajudar a la Cort Internacional de Justícia a veure, a dir si és un genocidi o no. Per tant, nosaltres tenim molt clar de quin costat de la història estem. Espanya està alçant la veu com ningú a la Unió Europea en relació a aquesta massacre i en aquesta violació de drets humans. El que lamentem és la manca d'unitat i per això reclamem, ho venia reclamant el representant Josep Borrell durant tots aquests anys i ho seguirem reclamant a la següent legislatura, el canvi de la presa, de la manera de prendre decisions en política exterior, que fins ara és unanimitat, i això fa que no puguem tenir una veu forta i unida en alguns casos com en aquest, i anar cap a un sistema de majories que ens pugui ser molt més contundent.
Estem ja fora de temps, però sí que li voldria preguntar dues qüestions d'actualitat. Primer, pel Fons Monetari Internacional, que ha elevat la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,4% aquest any, davant de l'1,9 estimat a l'abril passat, i ha situat el del 2025 en el 2,1% i el del 2026 en l'1,8%.
Són dades extraordinàries i a més posem en valor que aquestes dades extraordinàries que no té cap altre país de la Unió Europea s'està fent alhora que un govern socialista, un govern de coalició progressista està impulsant les majors polítiques socials que hem fet en els darrers anys. Una revalorització de pensions, un augment del salari mínim, unes condicions laborals que no teníem fins ara, per tant, demostrar a la dreta i a l'extrema dreta que es pot fer polítiques socials amb les millors dades econòmiques. Un orgull.
I per últim, com sap, el proper dilluns coneixerem els resultats de les eleccions europees, però també el dia 10 a les 4 de la tarda hi ha la Constitució al Parlament de Catalunya. Jo em veig amb l'obligació de preguntar-li si creu que s'ha de permetre el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig.
Bé, jo no tinc opinió personal al respecte. Jo crec que els òrgans que han de prendre aquesta decisió aplicaran les decisions o les mesures que creguin oportunes. Jo el que sí que crec és que la mesa ha de ser representativa del resultat de les eleccions del 12 de maig. Crec que la ciutadania de Catalunya va parlar de forma contundent i clara i esperem que la mesa sigui representativa perquè així ho ha de ser. Els governs poden ser més ideològics. Les meses dels parlaments han de ser representatives dels resultats de les eleccions. Jo espero que així ho sigui i sobretot doncs, espero que sincerament, es pugui obrir una nova etapa a Catalunya, com així ho ha demanat la ciutadania.
Laura Ballarín, candidata número 2 del PSC a les eleccions europees del 9 de juny. Moltíssimes gràcies per passar avui pels estudis de Ràdio Estel i molta sort, que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel.